Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comparegut aquesta tarda per assegurar que no té cap intenció de fer cap pas al costat. Borràs ha reafirmat que no ha comès cap delicte, tot plegat després que diversos grups polítics, entre els quals hi ha Esquerra, la instessin a fer un pas al costat. Borràs ha convocat una compareixença d'urgència dies després que el TCJ la situés a les portes del judici pel suposat fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat. El pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
Des de Junts, però, consideren que la causa és una persecució política i demanen front comú de l'independentisme. En aquesta compareixença, Borràs no ha fet cap referència a Lluís Puig, del qual avui el Tribunal Constitucional ha comunicat que no se li admet la delegació de vot, i és que la mesa ha ajornat de moment prendre cap decisió. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en les pròximes hores la querella que va anunciar fa unes setmanes després d'haver estat víctima d'espionatge. La querella anirà doncs dirigida contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa NSO, creadora del programa Pegasus. Així ho anunciava la portaveu del govern, Patricia Plaja, en la roda de premsa posterior als acords de govern. Ho sentim.
Els fets denunciats poden constituir delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i de producció i adquisició per a l'ús de spyware i altres delictes contra els drets fonamentals. L'acció penal, que ara s'inicia contra l'exdirectora del CNI, com els deia, i contra l'empresa, s'haurà d'estendre a qualsevol altra persona física o jurídica qui la instrucció pugui atribuir responsabilitats, siguin penals o siguin civils.
Plaja ha afegit que la infracció penal ha de ser investigada, a evitar que es torni a repetir i rescabalar danys i perjudicis causats a les víctimes. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha cedit un terreny al Parc Sanitari Sant Joan de Déu perquè hi construeixi un nou edifici que aculli en un sol espai els serveis de salut mental d'adults i l'infantil i juvenil. Jordi Carrillo, Canal Blau.
Oriol Huguet, regidor de Salut de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, considera que els serveis milloraran quan es prestin des d'aquest nou equipament.
Aquest edifici constarà d'unitats d'atenció especialitzades i diferenciades. Recordem que actualment, per exemple, els adults i infants comparteixen sala d'espera. També afavorirà la integració de l'atenció de patologia dual de drogodependències, que malgrat es dona per dos proveïdors diferents i que ha millorat molt la seva coordinació, creiem que estar junts afavorirà encara més aquest treball conjunt.
El solar que acollirà l'equipament està situat a la Ronda Ibèrica, a la part posterior de l'Hospital de Sant Antoni Abat, i actualment el fa servir de pàrquing al personal del centre. La concessió és per 50 anys, després dels quals l'equipament passarà a ser municipal.
I pel que fa al temps, a la tarda s'esperen més núvols i el risc de ruixats localment amb tempestes augmentarà a la franja de Ponent i en zones de muntanya, sobretot a l'Alt Pirineu i als ports. Fins aquí les notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest programa que fem, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Jomi Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 5 de juliol i volem saber quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, la tarda de dimarts vindrà marcada per aquest augment de la nuvolositat a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran ruixats i xàfecs, puntualment arribant a ser forts, és a dir, que podrien arribar a superar els 20 mil·límetres per metre quadrat, sobretot a les comarques de la Garrotxa, del Ripollès i a l'interior de l'Alt Empordà. Per tot això acompanyat amb una temperatura que no ha presentat massa canvis, fins i tot podria arribar a baixar una miqueta la temperatura al centre del dia, però ja s'ha arribat a superar els 30 graus a molts punts del litoral. Durant la jornada de dimecres ens arribarà un canvi de temps, arriba una pertorbació en alçada que ja farà augmentar la nuvolositat en conjunt durant les primeres hores del dia i, de fet, ja a primeres hores del matí també s'esperen les primeres precipitacions que sembla que entraran per l'extrem sud del territori i aniran escombrant tot el país. A la tarda s'acabaran centrant més cap a la meitat nord del territori i també esperem que puguin arribar a ser puntualment fortes, sobretot a punts de ponent durant el matí i al nord-est durant la tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la salut dels adolescents. Entrevistarem Albert Espelt, cap del Departament d'Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i Salut del campus de Manresa, UBIC. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia. A les 5 coneixerem les relacions públiques terrassenca Esther Llena. En l'espai de salut parlarem dels plàstics als oceans i ho farem amb Eve Galimany, experta en contaminació per plàstics. Acabarem el programa amb teatre i amb l'adaptació de Hamlet per la companyia Escènics. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Més de 70 persones, la majoria nens, s'haurien intoxicat amb algun aliment en dos casals d'estiu de Terrassa, un al Pla del Bonaire i l'altre a l'escola Roc a l'Avern. Una vintena d'aquestes persones haurien estat ateses pels serveis d'urgències, mentre que la resta no ha precisat assistència sanitària. Aquest brot de gastroenteritis aguda amb símptomes, sobretot com dolor abdominal, diarrea i, en alguns casos, vòmits i febre, es va notificar al Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de Salut Pública, que va posar en marxa els protocols. Des del servei es va obrir una investigació tant epidemiològica com alimentària per saber si la intoxicació provenia d'algun aliment de l'empresa subministradora dels àpats. En concret, es van estudiar mostres de carn i d'altres aliments que la canalla hauria consumit en els primers dies. En un dels casals, el número de malalts ha superat les 70 persones, i la majoria, però, sembla que ja estan recuperades.
Gràcies, Sergi. Continuem al Vallès. Anem a la CUC Capital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Entrades exaurides per l'espectacle Tenors de la companyia Illuminati d'aquesta nit al Fresc Festival. Es tracta d'una proposta d'òpera, però còmica. L'obra ja es va representar una vegada ara fa uns anys a la ciutat de Sabadell i els han demanat que repeteixin. Són melodies que a tothom li sonen, però que troben camí entre la correcta execució operística i un punt còmic. Ho explica un dels tenors, el sabadellenc Ezequiel Casamada.
Diguem-ne que és un concert així en clau d'humor. Són tres tenors que es troben. Una mica està inspirat en els concerts dels tres tenors famosos que es van fer als anys 80, tot i que no té res, no és una paròdia dels tres tenors en concret, d'aquests tres, de Paseo Domingo, Carreras i Pavarotti, sinó que són tres personatges que són tenors i es troben per fer un concert. Llavors es creen, doncs, diferents rivalitats, diguem-ne competències entre ells, coses en clau d'humor. I llavors Bueno, és un espectacle molt divertit.
Una furtiva làgrima, Largo factotum, O sole mio, Non ti scordare di me, o sarsueles com no puede ser, es compten en el repertori.
Gràcies, Pau. I al litoral a Badalona, avui que és notícia. Pau Logé, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El número 22 del carrer Granada de Badalona corre risc d'esfondrar-se. Així ho ha comunicat als veïns tècnics municipals, que alerten que els desperfectes s'han agreujat en les darreres setmanes i que les pluges podrien fer caure l'edifici. És la notícia que han rebut els veïns afectats després que aquest matí s'hagin reunit amb l'arquitecte municipal i els tècnics del mateix edifici. A punt de complir els 4 mesos de l'esfondrament parcial del terrat de l'edifici, els veïns segueixen allotjats en pensions facilitades per l'Ajuntament de Badalona. Fins fa uns dies les famílies encara esperaven que es poguessin dur a terme les obres pertinents per salvar l'edifici, que consistia en enderrocar la part de la façana que està en més mal estat i l'apuntalament dels 3 pisos que donen al carrer i que també han de ser desenrunats. Els veïns asseguren que fins ara tenien esperances, però després de la reunió d'avui diuen haver rebut una patacada. A més, afirmen que estan molt malament perquè no poden accedir encara a les seves pertinences i perquè, tret de l'esmorzar, han de fer tots els àpats en bars o restaurants, ja que no disposen d'on cuinar.
Estamos muy crispados, están muy nerviosos, están gastando muchísimo dinero, comen en la calle porque solo les cubre el desayuno, están en mano de médico y es que son personas mayores.
Part del malestar del veïnat ve donat perquè encara no han rebut notícies dels Mossos sobre la denúncia que van interposar contra el presumpte estafador a qui van pagar 25.000 euros perquè es fes càrrec de les obres i que va desaparèixer.
Gràcies, Paula. I ara al sud, una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El teixit comercial del Prat ha donat el tret de sortida a la campanya de rebaixes, una temporada de descomptes marcada per una inflació desbocada i la posada en marxa de la Market Prat, la targeta de compra, amb què l'Ajuntament vol dinamitzar les compres als establiments del municipi. Per l'associació que plega bona part de les botigues Prat Gran Comerç, es confia que aquestes siguin les rebaixes de l'esperança. Escoltem el president de l'associació, Francisco Manuel Fernández.
Unas rebajas que, de alguna manera, nosotros denominamos de la esperanza, ¿no? La esperanza para el consumidor de poder tener un descanso en los bolsillos y, por otro lado, poder tener la esperanza de poder conseguir aquello que durante la temporada no se ha conseguido.
I és que les vendes assenyalen han caigut un 40%, especialment entre el sector textil, durant els darrers mesos i especialment per l'augment de la inflació. D'altra banda, des de Prat Gran Comerç pronostiquen que la majoria de les persones usuàries de la targeta Market Prat es reservaran el seu ús per a tornada de les vacances d'estiu.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, a Castellà, avui, que marca la crònica informativa. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Èxit de participació en el tast d'estiu del cap de setmana passat. Era la primera edició després de la pandèmia, una cita gastronòmica que venia precedida del boníssim nivell de participació del Corretapa que es va organitzar el mes de juny. A la plaça Catalunya, punt neuràlgic de la trobada, es van servir més de 5.000 racions repartides entre una desena d'establiments que van participar al tast d'estiu, a més de tapes variades des de croquetes fins a sushi per a tots els gustos i per amanir la nit. Al tast d'estiu es van programar concerts com el de Sabor de Gràcia.
Gràcies, Rocío. I tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Òscar Ollero. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carme. El president del PP de Sant Cugat, Álvaro Benajam, a falta que l'assemblea del partit el ratifiqui com a alcaldable, ja comença a definir els seus cavalls de batalla de cara a les eleccions de 2023. Menys impostos, més manteniment de l'entorn urbà, més mitjans per garantir la seguretat ciutadana i neutralitat institucional, en contraposició a l'apropiació de l'Ajuntament que considera fan els partits independentistes al govern. El president del PP també ha estat especialment crític amb la situació quant a la concessió de llicències d'obra.
Han conseguido ponernos en el número uno en el ranking de tardanza en dar licencias de obras a Sant Cugat, una ciudad que tiene un presupuesto de 150 millones de euros, con una renta per cápita altísima.
En un acte públic, aquest dilluns als Jardins del Vallès, Benajam ha tornat a rebre la benedicció del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha carregat contra les polítiques d'esquerres i ha qualificat de grotesc que la CUP formi part del govern de Sant Cugat.
Cada tarda, de 4 a 6... Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Segons un estudi liderat per la Universitat de Vic i que rep el nom de Descort, el benestar emocional, l'alimentació, l'activitat física, el consum d'alcohol i les pantalles són els aspectes que influeixen a la salut dels adolescents i que requereixen més atenció. Albert Espelt és cap del Departament d'Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i Salut del campus Manresa Universitat de Vic i avui ens parla de com afecten certes problemàtiques entre els joves. Molt bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
També saludem a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Albert, explica'ns en què consisteix aquest projecte, el Descort.
El Descort és un projecte, un estudi, que el que intentem és monitoritzar el comportament de salut dels joves, sobretot de la Catalunya central. L'any que ve també tindrem Reus, però bueno, anem ampliant una mica la mostra. No? La idea una mica és veure quins són els comportaments de salut i la salut dels joves escolaritzats de Catalunya. No? I el que fem és fer una enquesta a segon d'ESO, quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius, cada dos anys. Per tant, quan anem al cap de dos anys, els de segon d'ESO fan quart d'ESO, els de quart d'ESO fan segon de batxillerat, i d'aquesta manera podem veure d'una forma longitudinal quins són els canvis que s'estan produint en els comportaments de salut dels nostres joves.
Llavors estem parlant de quants anys que porteu fent aquest estudi? Ho dic per saber una mica quina és l'evolució.
Sí, és una mica una cosa de moment incipient, és a dir, vam començar fa dos anys, vam fer la primera onada i justament ara estem recollint les dades de la segona onada. La idea és que això es vagi fent al llarg del temps i per tant que anem avançant, que és una cosa que no es pari, no? Llavors ara en aquest moment estem en la segona onada que no tenim encara les dades analitzades. Les dades que hem pogut donar a conèixer i de les quals podem parlar són les de la primera onada, que just ara acabem de publicar aquest primer informe.
I quin és l'objectiu que busqueu amb aquest estudi?
Sobretot una cosa molt clara, i és que moltes vegades quan es fan accions polítiques i accions de programes de prevenció de consum de drogues, d'activitat física, d'alimentació, moltes vegades falten dades, i moltes vegades treuen dades de grans ciutats, no? Parlem de que moltes vegades tenim com a referent dades que s'han tret de Barcelona, de Madrid, però hi ha molt poques coses que tinguin en compte diferents ciutats que tenen casuístiques molt diferenciades, per exemple, coses més de territori, no? Per pobles més petits, pobles que no tenen potser les connexions ni serveis que pot donar una gran ciutat com Barcelona, i ja estem veient que hi ha comportaments de salut que són totalment diferenciats, no? I per tant jo crec que una de les coses importants és poder reforçar i tenir coneixement per crear programes i polítiques preventives pels nostres joves.
Albert, gràcies a aquest projecte heu averiguat quins són els principals problemes de salut entre els joves, oi? Quins són?
Sobretot tenim un problema en el consum d'alcohol. Això és molt extrapolable a totes les poblacions de Catalunya. És a dir, gairebé un de cada quatre adolescents fa un consum de risc d'alcohol. Tenim un problema també en tema d'activitat física, és a dir, no es compleixen però això també passa a Barcelona i passa en altres grans capitals, no es compleixen els mínims que diu l'OMS, que és fer una hora d'activitat física al dia, i sobretot també tenim problemes en el que tindria a veure amb l'alimentació i l'estat d'ànim. Llavors, a més, això digues, perdó.
No, digues tu.
A més, això té un clar component de desigualtat social, en què veiem clarament que les noies són les que pateixen pitjors comportaments de salut o pitjors efectes d'aquesta salut, i un component de desigualtat social en quant a nivell socioeconòmic. És a dir, aquelles persones de nivell socioeconòmic més desafavorit són aquelles que també que tenen una pitjor salut o un pitjor comportament de salut.
Per tant, Albert, hem vist en aquest projecte també que parlàveu del tema de l'estat d'ànim tan baix. Volíem saber a què es deu o a què s'atribueix que els joves tinguin aquest estat d'ànim tan baixet.
Clar, aquí el gran problema que tenim és que estem en una cultura de la pressió, no? És a dir, tenim joves a les quals els pressionem per moltes coses, per molts cantons, és a dir, estem pressionant perquè han de tenir una vida adulta, els estem pressionant perquè han de tenir unes bones notes, han de crear una carrera, i el que sí que veiem que conforme avança l'edat l'estat d'ànim decau, no? O sigui, conforme van agafant més responsabilitats, deixen de fer activitat física, deixen de fer activitats que segurament són compensatoris d'aquest estat d'ànim va augmentant la pressió en quant a nivell escolar, i sense deixar de banda també el bullying, no? És a dir, que tenim un gran problema també de bullying, que segurament no seria potser el principal problema, però no hem de deixar de banda que el bullying és existent a les aules i que també suposa greuges a nivell d'estat d'ànim.
Per tant, tu comentaves algunes de les coses que fan que aquest estat d'ànim sigui baix, però l'estat d'ànim baix entre el jovent també té a veure amb el nivell socioeconòmic, perquè segons es mostra en aquest projecte que heu fet vosaltres, hem vist que les persones que tenen un nivell socioeconòmic desfavorit, per dir-ho d'alguna forma, tenen un estat d'ànim més baix que d'altres, oi?
Sí, això clarament és el que nosaltres, quan parlem d'això, parlem de les causes de les causes. És a dir, la causa de que estigui en un estat d'ànim segurament té a veure amb la pressió a l'hora d'estudi, té a veure amb l'assumpció de responsabilitats, té a veure amb el fet de fer una efectivitat física, però és que totes aquestes coses acaben sent més perjudicials si tens un nivell socioeconòmic desafavorit. És a dir, si tens un nivell socioeconòmic favorit, és possible que tinguis molta més pressió familiar, és possible que tinguis molta menys possibilitat de fer activitat física, és possible que els teus comportaments de salut o inclús el teu ambient no sigui un ambient per desenvolupar-te d'una forma saludable, i per tant hi ha clarament el que nosaltres diríem és la causa de la causa, és el nivell socioeconòmic que causa problemes en aquests comportaments de salut que acaben afectant l'estat d'ànim.
Hi ha una altra cosa que comenteu al vostre projecte, i és que és una tendència que va a l'alça entre molts joves, que consisteix en no esmorzar. A què es deu això?
Bueno, això tenim diverses hipòtesis. De fet, és un dels principals primers articles que ha sortit del projecte, i aquí el que tenim és que realment cada cop tenim un culte més al cos entre els nois i noies adolescents, i cada cop hi ha, es venen diferents formes d'alimentació, com la de saltar-se a l'esmorzar, que és bo, de forma intermitent, etc. I per tant està creant com una espècie d'idea, no?, de que potser saltar-se a l'esmorzar podria ser bo, quan sabem que és totalment contraproduent. I a més això tenim un altre component també, que és el component de desigualtat social, que també està passant més en els nois i noies de nivells socioeconòmics més desafavorits, que això també ho podríem lligar amb el fet de que les famílies poden tenir una pitjor atenció cap als nois i noies a l'hora de preparar l'esmorzar, i que per tant nens i nenes que se'n van a classe sense que potser els seus pares o mares hagin pogut preparar-los l'esmorzar, i per tant van sense esmorzar perquè no han tingut una altra possibilitat.
Per què aquest estudi, Albert, demostra que una elevada proporció d'alumnes necessita un canvi en la seva dieta o segueix una alimentació poc saludable, que entenem que va lligada al tema de l'obesitat, oi?
Sí, totalment. És a dir, jo crec que això no és una tendència només de... M'agradaria poder dir que només és dels adolescents i que només hem d'intervenir aquí, però jo crec que és una tendència en general, també en àmbit de població adulta, que cada cop mengem pitjor, cada cop ens hem allunyat més d'aquesta dieta mediterrània, cada cop hi estem introduint més dolços, bruixeria, begudes ensucrades, i jo crec que això és un problema molt, molt important, en el qual s'hauria des dels diferents estaments públics s'hauria d'intentar introduir diferents coses legislatives, no? Per exemple, ja s'ha començat amb els impostos sobre begudes ensucrades, però és que no ens hem de quedar aquí, ens hem de quedar en la publicitat, ens hem de quedar en prohibir que surtin jugadors i jugadores de determinats esports molt famosos venent bruixeria o venent productes que van en contra, no?, dels valors que justament promociona l'esport.
Albert, hi ha una altra qüestió i està relacionada amb l'activitat física, que evidentment també va lligada a tot el que ja hem anat comentant al llarg de l'entrevista, però que sobta, no sé si a vosaltres us ha xocat el fet que precisament l'activitat física, segons l'estudi que vosaltres heu fet, mostra que més de la meitat de la mostra que heu obtingut no fa ni les recomanacions d'activitat física diària que recomana l'OMS, i això estranya així d'entrada, no?
Podria estranyar, però és molt consistent amb altres estudis que es fan a l'estat espanyol, inclús a nivell europeu. És a dir, tenim un problema important en quant a l'activitat física dels nostres joves, sobretot perquè hi ha un problema en què a moltes vegades se'n fa de forma molt intensa, però un dia molt específic, i no s'acaba fent aquesta recomanació que diu l'OMS. A més, passa una cosa molt interessant, que és que a mesura que augmenta l'edat, disminueix l'activitat física. Això vol dir que estem substituint la càrrega que tenim acadèmica pel nivell d'activitat física que fem a fora de l'escola, no? I llavors això clarament és que a mesura que agafem responsabilitat, una de les primeres coses que deixem de fer és aquesta activitat esportiva extra, que tant benefici ens dona per la nostra salut. I per tant, hauríem d'intentar lligar d'alguna forma que la càrrega que suposés l'estudi, la càrrega que suposés l'assumir responsabilitats, no anés en perjudici de l'activitat física.
I aquest fet, Albert, el lligueu a algun tema com, per exemple, puguin ser les tecnologies, les xarxes socials?
Això també el que estem començant a investigar, i s'ha començat a veure relació, és que realment els nois i noies que fan un ús elevat de pantalles fan molta menys activitat física. Per tant, és un altre factor a tenir en compte, que és que ens estan entrant noves formes d'oci no saludable, que a més sabem que alguns d'aquests adolescents poden acabar agafant una patologia, una addicció, s'anomenen addiccions addiccions comportamentals. Mm-hmm. I per tant, realment sí, és a dir, hi ha un vincle clar, és a dir, l'ús de noves tecnologies està substituint també l'activitat física. Però no deixaria de banda tampoc pensar que ja d'una forma natural, sense les noves tecnologies, a mesura que l'adolescent es fa gran, deixa de fer activitat física per substituir-la per altres temes més de caire acadèmic o de caire de responsabilitat. Sobretot això passa amb les noies, que es veuen molt més pressionades per l'estudi, per tenir bones notes, etcètera, que els nois, no? I segurament també pel tipus d'activitat física que fan nois i noies, que també és molt diferent. Mm.
Albert, un altre tema que comentàveu al vostre estudi és el tema de la freqüència del consum de l'alcohol, i és que aquest es veu accentuat a mesura que augmenta l'edat, com havies comentat abans. Ens agradaria saber quin sexe acostuma a beure més alcohol i a quina edat comencen per norma general a consumir-lo.
Clar, aquí tenim un gran problema. L'alcohol és un problema molt, molt gran. Primer de tot perquè si parléssim amb les persones quin és el primer cop que han vist beure alcohol a algú, segurament és quan van néixer, que van veure els seus pares brindar amb cava i celebrant que havien nascut, no? Llavors, l'alcohol està àmpliament socialitzat. Això vol dir que ells normalitzen molt el consum d'alcohol. Hem vist jugadors del Barça celebrar guanyar una Champions bevent dalt de l'autobús. Per tant, els seus referents quan celebren coses a nivell famós ho fan amb alcohol, però també ho fan amb alcohol a casa quan veuen que hi ha qualsevol celebració, i això vol dir que provar l'alcohol segurament a edats molt, molt primerenques. La mitjana d'inici de consum, que és el que nosaltres preguntem, que ells ja creuen que s'ha iniciat el consum d'alcohol, es situa al voltant dels 14 anys, més o menys. Penseu que l'alcohol està prohibit abans dels 18 de vendre. Per tant, comencem 4 anys abans de que estigui prohibit. I en funció de nois o noies, abans el consum era molt més de nois, però és que actualment ja les noies deuen tant o més que els nois. Per tant, estem en un moment en el qual nois i noies han agafat aquest rol ja de consum i de diversió en base al consum d'alcohol. I això realment és molt perillós.
Parlàvem d'aquesta diferència de sexe, no, també de qui és més primerenc, i és que hem vist també el vostre estudi que les noies acostumen a presentar més problemes amb el tema de l'ús del mòbil, i suposo que també va relacionat amb el tema de les xarxes, no?
Sí, exacte. Això és una cosa que estem començant a explorar, que és el tema de veure com està afectant més en nois i noies el tema de l'ús de les xarxes, i sobretot també estem relacionant-ho molt amb temes de visualització corporal, amb temes de no, que ja fa poc va sortir un estudi d'Instagram, no, que deia que això afectava molt més a les noies que als nois el tema de l'Instagram, i que les lligava molt més. És una cosa i una línia de recerca que de moment estem començant a indagar, no tenim massa informació, però sí que és veritat que les xarxes socials ens surt que hi ha més problemàtica en les noies que no pas en els nois.
I suposo que també aquests problemes van relacionats després amb aquestes comparacions que arriben i desemboquen amb els trastorns de conducta alimentària, entre d'altres, oi?
Exacte, sí, totalment d'acord. De fet, una de les coses que hem començat a mirar, hi ha dues coses en funció del gènere que jo crec que són molt interessants també, que estem començant a explorar i que seran interessants. La primera és un tema que és el tema de la drancorèxia o alcorèxia, no? Que són aquells nois i noies que deixen de fer àpats perquè saben que hauran de compensar aquelles calories que han deixat de menjar per després poder-les substituir per alcohol. Això és una cosa que està àmpliament relacionada sobretot amb noies, molt més que nois, i també el tema dels dolors de regla, no? on gairebé un 80% de les noies diu que pateix algun tipus de dolor algun cop a la vida de regla, amb alguna cosa. Són coses que jo crec que tenen un component de gènere molt important i que s'han d'estudiar i s'han de seguir analitzant.
Albert, per anar acabant, quina és la solució, si més no, que podem fer per millorar tots aquests aspectes de les problemàtiques de la salut que hem comentat entre el jovent?
Jo crec que el principal cost és no culpabilitzar les persones, és a dir, no centrar-nos en què és el noi, noia que ha de deixar de beure o ha de començar a fer activitat física, sinó que començar a pensar com les institucions, des d'una forma àmplia, podem afavorir que passi això, no? Ja sigui incrementant la taxa de productes d'alcohol o ensucrades, ja sigui facilitant l'accés a gimnasos o espais verds per poder fer activitat física, o ja sigui intentant tenir una oferta, un parc d'oferta atractiu d'activitats que siguin de lleure saludable. I sobretot, que també hi hagi programes que des de les diferents entitats de salut pública entrin en els ajuntaments, en els diferents instituts i escoles per tal d'intentar fer aquells programes que sabem que funcionen per millorar comportaments com poden ser el bullying o com poden ser visions de gènere que puguin estar esbiaixades.
Albert, segurament que si algun pare ens ha estat escoltant es plantejarà fins a quin punt com es pot distingir, per exemple, entre una situació puntual donada les circumstàncies i que està patint ara mateix aquest adolescent o estem parlant de ja un trastorn que necessitaria de l'ajuda d'un especialista. Estem parlant de la salut. Com es pot calibrar això? Jo no sé si en el vostre estudi es pot veure la frontera entre un i l'altre.
No, és difícil amb una sola estudi d'una enquesta poder veure si realment aquella persona presenta o no presenta una patologia. Sí que sabem qui pot estar més a risc, no? Però és molt difícil de saber-ho. Com a pare o mare, aquí la cosa més important és sobretot escoltar els fills, parlar amb els fills i entendre què els està passant, no? És a dir, normalment aquestes coses no venen de cop, no és que de cop i volta tenim un nen o una nena que presenta un consum abusiu d'alcohol i que s'ha tornat gairebé addicte al consum d'alcohol, sinó que normalment és progressiu i per tant aquí lo important és saber que els adolescents faran consum d'alcohol, és normal, és a dir, ho faran perquè ho fem els adults, perquè la seva forma d'iniciar-se i l'adolescència és un moment en què proven de tot i són persones que estan intentant buscar el límit d'on poden arribar. Per tant, un, ens escandalitzem perquè passi una vegada, i la segona és sobretot intentar parlar amb els nostres fills i filles i intentar fer un seguiment, és a dir, anar veient què és el que passa. Si això, normalment quan hi ha un problema de salut la idea és sobretot fixar-se en el comportament del noi o noia, que en general canvia radicalment, és a dir, podem veure adolescents que podien ser molt sociables, que podien, i de cop i volta es tanquen, de cop i volta es tornen més reservats. És anar mirant i estar alerta, sobretot estar alerta, i en cas de qualsevol tipus de sospita, pues intentar contactar amb qualsevol agent de salut pública que tenim, sigui en cas de drogodependències, amb centres de drogodependències per joves que n'hi ha per demanar assessorament. La Generalitat també ofereix diferents recursos, com si és per temes de salut mental, també tenim diferents recursos a nivell de Catalunya que es poden dirigir.
Molt bé, Albert Espelt, cap del Departament d'Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i Salut del Campus Manresa Ubic. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i molt bon estiu.
Gràcies, Albert.
Gràcies, bona tarda. Adéu, Paula.
Adéu. Adéu. Gràcies.
tarda, no et desconnectis. Connectat.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i és moment ara per a la tertúlia. Anem a compartir opinions avui amb Julio Molina, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. Julio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi Gili, president d'Amics de la Sardana del Prat. Bona tarda.
Bona tarda.
I Esther Amiel, artista i activista des de Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs avui comencem. Tenim un parell de temes interessants. El primer, què voleu que us digui? Fa pena, eh? Fa una mica de pena pensar que un mar que tenim, que ens l'estimem moltíssim i que l'estem maltractant de mala manera. Estem parlant del Mediterrani. Ja sabeu que aquests dies se'n parla molt dels oceans, dels mars, de tota aquesta emergència que s'ha denominat ara per la situació que estan patint els mars i oceans, i en el nostre cas, el que tenim aquí a la vora de casa és un mar petitet, però que l'estem exprimint com si fos una llimona. Resulta que hi ha 700 tones de residus plàstics que contaminen cada dia aquest mar. Per tant, és un mar amenaçat, no només pel plàstic, sinó per moltes altres coses. La qüestió és, què podem fer? Ja sé que no és només una qüestió única dels individus i ciutadans de peu, que aquí hi hem d'intervenir tots. Però vaja, per la part que ens toca, què és el que podríem fer nosaltres? Julio.
Bueno, yo creo que lo primero es, y lo más importante, ¿no?, seguir generando conciencia. Es una barbaridad lo que está sucediendo, es que no es normal, ¿no? Yo si tuviera, un poco así de aquella manera, si tuviera que elegir entre lo que nos está pasando en este mar Mediterráneo, pues que ves ahora, por ejemplo, el tema este de la acumulación de plásticos y basuras y demás, ¿no? O incluso, si es un poco la vista para atrás, pues bueno, pues las personas, ¿no?, que se nos están quedando en ese mar Mediterráneo, que no pueden llegar incluso a la costa, ¿no? La verdad es que ves esta situación y dices, bueno, pues me quedo con el mar Mediterráneo de Joan Manuel Serrat porque es otra historia, ¿no? La verdad es que es un problema serio. Yo creo que fundamentalmente generar conciencia de que esto no puede seguir así, y por tanto cada uno allá donde pueda, pues hacer lo que pueda, pues que lo deje de manifiesto, ¿no?
Jordi.
Sí, evidentment, això és imprescindible. Entre altres coses, perquè sovint veiem que en la vida diària, o especialment en festes extraordinàries o coses d'aquestes, quan s'acaba la festa, el concert o el que sigui, generalment, no vull dir que sigui sempre tot arreu, però generalment l'escampall de brossa, de gots de plàstic, de no sé què, no sé quantos tal, és absolutament vergonyós, no? I per tant, com diu el Julio, primer hem de començar per nosaltres mateixos aquestes petitetes coses d'anar-ho endreçant allà on s'han de posar. I després hi ha el que seria el fons de la qüestió, i és que crec jo, no hi entenc, que també s'haurien de fer campanyes aquestes campanyes que estan molt bé a nivell popular, anem a netejar la platja, anem a netejar el riu, anem a tal, que això doncs està molt bé, també des del punt de vista de consciència, però també a nivell institucional jo entenc que s'haurien de fer campanyes de neteja del fons marí amb totes les precaucions agudes i per haver, que no sigui cas que per arreglar una cosa n'espallem dues, no? Però dies enrere, en un reportatge de televisió, no sé exactament on, un pescador explicava la quantitat de deixalles, d'ampolles de plàstic, de les coses més variades i més absurdes. Penses, com pot ser que això hagi vingut a parar aquí al mar? Doncs treu i ell, perquè està conscienciat, i suposo que molts altres, doncs això ho recull també, i quan arriba a port això ho llencen allà on ho ha de llençar, etcètera, etcètera. Doncs això fet a nivell de professional, per entendre'ns, i també anar netejant, però remarcant molt la consciència particular i posar totes les facilitats agudes i per haver i més per evitar, doncs, que llancem les deixalles a qualsevol lloc i de qualsevol manera.
Mm. I, per exemple, ja el Jordi ja no s'ha quedat només a la superfície, sinó també ha entrat en el fons de la qüestió, mai millor dit, però clar, és que no és la única qüestió que genera aquest problema, aquesta emergència en el Mediterrani. Són també, doncs, altres actituds. Penseu que el Mediterrani està massificat turísticament, està superexplotat. Penseu en els creuers, per exemple, creuers, quantitat de banyistes, visitants que venen d'altres llocs i que, bueno, com que no són a casa seva, també fan el que volen, i que es carreguen, doncs, la biodiversitat, que es carreguen, doncs, pràcticament la vida, que ens carreguem, no estic donant les culpes a la resta i traient-nos les nostres pròpies, sinó que tots hi estem contribuint, però hi ha coses que se'ns escapen a nosaltres, de les nostres mans, i que haurien de ser decisions d'altres alçades, no, Esther?
Exacte.
Sí, jo no podria estar més d'acord amb tot el que han dit els companys. Primer, consciència, com una piràmide, Primer prendre consciència, que ja la tenim, en molts sectors i en molts àmbits ja hi ha molta consciència, hi ha hagut molta massacada amb això, estem fent passos molt grans perquè aquesta consciència, o sigui, els crios que pugen ho tenen molt més clar que la gent gran. Ser conscients també de que s'ha de netejar el que està embrutat, s'ha de tenir cura amb tot el que fem, s'ha de tenir cura amb no llançar coses, en reciclar, el mar no és un abocador, bla, 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 però per mi també hi ha una altra cosa, que aquí no hi entrem, no, o sigui, l'individu, poca cosa tenim a fer, a no ser que paralitzem tot, que és plàstics producció zero. O sigui, fins que no es decideixi a fer producció zero de plàstic, zero, o sigui, res, no val, fora, no es compra, no es ven, no es fa res amb plàstic, fins que això no passi, realment no podrem solucionar aquest greu problema. I permeteu-me, però anem molt tard ja, penso, sóc molt pessimista en aquest aspecte, perquè els microplàstics, el que deien l'altre dia, no? Els microplàstics estan
a tot arreu.
Sí, inclús en la roba que portem, deien que vaig haver de dir, a veure, ho he escoltat bé, i sí, és així.
Tot el sintètic.
No ho veiem, i fins que, però això, per molt que nosaltres aquí ho parlem o tinguem molta consciència, les nostres famílies, les que fem els amics, i fem això, la onada, no? Qui té el poder de decidir que zero plàstics, planeta zero plàstics, no som nosaltres. No sé, ni tan sols qui ho ha de poder decidir, perquè es prenen decisions en grans estaments, i llavors fins que no ens arriben a nosaltres, com el de els papers, els plats, els gots, les palletes aquestes de paper, tot això ha trigat a arribar des que es va decidir a la Unió Europea, crec que va ser, o no sé quina institució. Llavors, bueno, fins que ells, perquè nosaltres ja en som de conscients de tot això, però no som els que n'anem, malauradament.
Sí, però també amb les accions hi podem contribuir, encara que les decisions, encara que les decisions les han de prendre a qui correspon, els ciutadans amb les seves decisions, evidentment.
I tant.
Perquè tu pots estar molt conscienciat, però si vas a la botiga i dius, oh, mira, és que no porto ni una bossa, me'n dones una bossa de plàstic, és que te la donaran?
Te la faran pagar.
Oh, clar.
Això sí. te la faran pagar, però te la donaran. Clar, jo, és que, però ara hi ha moltíssima gent que ja anem amb la bossa, o és igual, no tinc bossa, és igual, m'ho poso gosso o ho porto la mà total, l'haig de caminar dues cantonades. Mm. Ja hi ha moltíssima gent. Jo recordo les primeres vegades que anava a un supermercat que teníem les bosses allà per agafar pues, tres patates, un tomàquet, un no sé què, que jo vaig ser de les primeres, no, però jo, hi havia molta gent també que ho feia, sí. Però de les primeres que agafàvem una sola bossa per posar-hi tot i posàvem totes les etiquetes. Doncs al principi eren unes bronques, però bronques amb la caixera o el caixer, no, és que això no ho pots posar tot junt, perdona. Jo t'estic donant les etiquetes, ho he passat per separat i jo no vull gastar una bossa per cada peça que agafi. Ara tot això, afortunadament, ha canviat molt. Ja hi ha... O sigui, mica en mica, socialment anem prenent molta consciència de tot això. Inclús pots anar amb un tàper reciclat i agafar les olives i no, saps? No cal que sigui un nou. Vull dir, a moltes carnisseries vas amb el tàper i t'ho posen i no te l'han d'embolicar amb papers i tot això. Sí. Tot això, mica en mica, ja va calant. Però clar, nosaltres podem anar fent el nostre dia a dia en el nostre àmbit, que no deixa de ser molt reduït. Però si no es prenen decisions de gran calat, o sigui, de planeta... no servirà de gran cosa tot això que estem fent, i això n'hem de ser conscients també.
Efectivament, però a banda del que hem comentat d'aquesta contaminació de plàstics, de la destrucció dels hàbitats, també hi ha una sobreexplotació de les de les pesqueres. Estem parlant d'una Mediterrània que té una productivitat més baixa que la demanda que té, i això posa en risc algunes espècies que potser avui les tenim i d'aquí 4 dies doncs haurem de portar una gamba no sé d'on perquè les defalamos potser...
Claro, es que lo estamos haciendo al revés. Yo creo que anem ja sense temps, ja, no? Com deia la companya, no? Anem molt malament de temps i continuem fer-ho malament, i el problema és prendre consciència nosaltres per fer-li prendre consciència a aquells que tenen les decisions. Jo ja no parlo dels polítics, ja parlo en general, no? Perquè el poder econòmic és molt important aquí, que traspassa fins i tot els polítics, no? I mana, a vegades mana més que els polítics, no? El poder econòmic. Però és cert que anem tard i no podem continuar així, no? Perquè si no és que no tindrem ni per menjar.
Sí, evidentment. Però el que passa és que hi ha moltes decisions que poden passar, evidentment. No vull carregar tot el mort en els polítics, òbviament que no, perquè és evident que no tota la culpa és seva, però sí que hi ha una part important de la legislació que són els polítics els qui poden obligar, el que deia l'Ester, no? Avui en dia encara hi ha moltes botigues que potser la bossa de nanses te la cobren, però posen no sé què, una bosseta de plàstic, un sé quant, una altra bosseta de plàstic. Doncs potser, com dirien en Castizo, doncs s'haurien de posar unes multes que los cruja i s'acabaria la història. És a dir, això d'anar a la fruiteria d'un d'aquí, d'un paqui, d'un xinès, de qui sigui, i 6 pomes amb una bandejeta de Porexpan i embolicadetes amb el plàstic aquest corresponent. Bueno, escolta, és que jo no en vull 6, jo, i les vull veure jo, perquè potser me les posen d'una manera i resulta que per la part de sota està tocada la poma, no? Per tant, això no cal, i això simplement hauria estat prohibit.
Sí, però permetem això... una cosa, el fet de que tu compris una cosa envasada, és ridícul, o sigui, que ens posin una multa per això, és ridícul en comparació d'una contaminació que pugui fer un gran transatlàntic que va parar a Barcelona, i com un, dos, tres, quatre, o sigui, Canclan a Barcelona, en el port de Barcelona, o sigui, la contaminació i tot el que ha derivat tot allò, o sigui, que no ens vinguin ara a multar perquè comprem una bandejeta de pomes. Jo no les compro. Jo no compro bandejetes de pomes. Hi ha llocs on no cal que les compris. O sigui, si tu vols escollir en un altre lloc que no hi siguin així.
Ja. Jo crec que anava per un altre lloc, el Jordi, no?
Jo posava simplement com un exemple d'una cosa que es pot evitar, i no cal que això, comparat amb el que puguin contaminar els transatlàntics, els iots que surten a alta mar i les obres i tot això ho foten dalt per la borda, per dir-ho així en termes mariners, doncs, evidentment, no, possiblement no té punt de comparació, però és tot plegat. És a dir, hem d'evitar els plàstics, però cada vegada hi ha plàstics a tot arreu. Els que som una miqueta ja fa uns quants dies que som joves...
A veces cuando nos duele, yo comprenc, estic una mica amb tu també, jo no soc partidari de mortalització, però a vegades és així. Un exemple, no, que estem vivint ara, ho tenim molt clar. Ara a Europa comencem amb força a veure la necessitat de que el tema mediambiental, el tema de la llum, de les energies, del gas... Hòstia, ha passat això en Rússia i ara es comencem a tenir prisa a fer una Europa que no dependa de Rússia, no? I per què no ho hem fet abans? El sol que tenim aquí, no?, aquest país, no? Per què no ho hem fet abans? Per què no? I, clar, no, aquest mira, és el problema, no? A vegades ens han de donar canya, perquè...
Perdona que et puntualitzi, però això ja està fet. El que passa és que no s'activen aquests camps eòlics que tenim per tot Espanya. No s'estan activant. Per què? No ho sabem, però realment sí que es va fer una feina a la península. Moltes plaques s'han posat molts camps d'eòlics.
Mira si ho sabem, si es va posar fins i tot un impost al sol. Mira si ho sabem.
Vale. Sí que ho sabem, doncs, llavors, sí. La culpa o la responsabilitat no és que ara ens posem les piles perquè aquells ens tanquen, els de Rússia. No, és que això ja està fet. El que passa que no volem activar la nostra pròpia energia, no la volem posar en la xarxa elèctrica. El per què? Pues això ja se m'escapa, no en tinc ni idea.
Per això tornem a alçar les mateixes. Això no és una qüestió de la ciutadania. La ciutadania, no, l'única cosa que veiem és que cada vegada el llum, el gas, tot plegat cada vegada és més car i cada vegada els bancs i les grans empreses guanyen més diners.
I si m'apures, tampoc et diria que és dels polítics, diguéssim, d'anar per casa, els més propers que tenim, o inclús el govern d'Espanya i tal. No, això està per sobre. Són els grans oligàrquics
que va més enllà del polític, el poder econòmic, que mana més que el polític, moltes vegades.
Ja saps. Ai, vinga, canviem de tema. Sí, perquè
una mica pessimista,
ens estem ofegant. Hem començat a la Mediterrània i ens estem ofegant, nois.
No, hem d'anar generant consciència, més consciència encara, més. Perquè si la gent, per exemple, fins i tot hi ha les pomes a dintre d'un del plàstic i del port espanc, però si la gent no ho compra, millor, no? Si tenim consciència, doncs quedaran allà, eh?
Clar.
Aquesta és la consciència que hem de tindre també, no? No solament la gent que ven, sinó el que anem a comprar, no?
Vinga, jo crec que tots hem d'assumir la nostra part de responsabilitat, cadascú que faci el que li pertoca, i amb la contribució de tots suposo que podríem arribar a bon port. Per cert, setena onada de Covid, més lleugera, però casos estan sortint, de sota les pedres, molta gent que encara no havia passat per aquesta situació, d'altres que s'han tornat a contagiar, però vaja, sense perill. Ara, la bona notícia de tot això que s'ha fet pública és que les vacunes, tant de Pfizer com de Moderna, sembla que es poden congelar sense que perdin eficàcia. Això suposo que compartireu que és una molt bona notícia, no?
És una molt bona notícia si es té en compte, per exemple, molts països encara han de desenvolupar que puguin arribar aquestes vacunes, no? Perquè aquest és un dels grans problemes que tenim, no tant als països que ja estan desenvolupats, sinó a aquests països que no hi ha manera de que puguin arribar, no?
El nostre veí és Àfrica, i l'índex de vacunació al continent africà doncs és per sens testimonial, vaja. I aquest és una part del problema. A part de les mutacions del propi bitxo i tal i qual. Però, esclar, aquest és un problema que... el tema de totes aquestes malalties pandèmiques, fins que no es va poder arribar pràcticament a una vacunació a nivell mundial, doncs no s'han pogut pràcticament donar per extingides, i encara no ho estan del tot, però pràcticament
no. Penseu que les vacunes no han arribat ni de bon tros allà on havien d'arribar, perquè hi ha els països que estan en vies de desenvolupament que tenen un percentatge molt baix de vacunació. I el que sí que ens estalviarem és el que ja va passar a principis d'aquest any, que és el malbaratament de moltes vacunes que estaven a punt de caducar i es van haver de llançar. Es va llançar
la vacuna. Molt important. És molt positiu, això.
A veure, Esther.
No, això que dius, que es van haver de llançar, i ara resulta que sí que es podien haver congelat, no? Aquest és el tema. O sigui, jo, amb aquest tema del coronavirus, ja, bueno, més o menys ja quan hem anat parlant, ja ho veieu, jo soc molt escèptica, molt. Que no vol dir negacionista, ni molt menys, ni molt menys. O sigui, és real, hi ha hagut un virus, ha matat gent, i hem de conviure amb ell, bla, 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 bla. Ara, la manera com ens han fet bellugar a la població, com ens han anat fent sentir com a borregos, cara cap aquí, cara cap allà, cara no podeu sortir, cara només podeu sortir un tros, ara una tercera part, ara us heu de vacunar, ara tots obligats, els que no es vacunin no poden sortir perquè no sé què, ara no es poden, és que si no s'han de tirar, ara resulta que sí que no, que sí que es poden, de debò, o sigui, em fa riure molt tot el que ve, totes les notícies que venen d'una immediatesa de ara sí que es pot fer això, a mi em fa riure. Haurien de mirar-se una mica al mirall, tothom qui ha estat treballant amb això, i fer una mica de càrrec de consciència, perquè o ho han fet expressament i ens han fet anar com un titella, com un titella, o realment que es plantegin quina és la seva feina. Sincerament ho dic, que en un any treguin una vacuna i que tothom ja sàpiga quins són els efectes secundaris de la vacuna, i tot és així, que t'obliguin, i després ho devenen apartant. Llavors, que ja podem anar, encara hi ha una setena onada, però podem anar sense mascareta per tot arreu.
Quan fa un jo, disculpeu, no sé si sóc jo, però l'Esther quasi no la sento.
Se sent una mica de fons.
Vale, bueno.
Bé, doncs... No, Esther, sí, ja hem escoltat. Sí, no? De totes maneres, sí, això és el resultat d'una investigació que s'ha fet aquí a Barcelona, a l'Hospital del Mar, a l'Institut de l'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, i també la Pompeu Fabra, vull dir que s'ha fet aquí a casa, i és un estudi...
Sí, sí, i segur que és fidel, clar, i segur que és bo, i no el podien haver fet abans, o no ho podien haver, abans de tirar totes aquelles, congelar-les, per exemple, no?, que es van haver de tirar no sé quantes vacunes... És igual, sí. Tot és un despropòsit continu.
No podem fer res més. Us he de dir adéu i bones...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar això que fa, o molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari, i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. El teixit comercial del Prat ha donat el tret de sortida a la campanya de rebaixes, una temporada de descomptes marcada per una inflació desbocada i la posada en marxa de la Market Prat, la targeta de compra, amb què l'Ajuntament vol dinamitzar les compres als establiments del municipi. Per l'associació que plega bona part de les botigues per Gran Comerç, es confia que aquestes siguin les rebaixes de l'esperança. Escoltem el president de l'associació, Francisco Manuel Fernández.
Unas rebajas que, de alguna manera, nosotros denominamos de la esperanza. ¿No? La esperanza para el consumidor de poder tener un descanso en los bolsillos y, por otro lado, poder tener la esperanza de poder conseguir aquello que durante la temporada no se ha conseguido.
I és que les vendes assenyalen han caigut un 40%, especialment entre el sector textil, durant els darrers mesos i especialment per l'augment de la inflació. D'altra banda, des de Prat en Comerç pronostiquen que la majoria de les persones usuàries de la targeta Market Prat es reservaran el seu ús per a tornada de les vacances d'estiu. La segona analítica d'aigua de la platja del Prat ha tornat a mostrar que és excel·lent.